Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí, avui tenim sessió d'història. Història de Valldoreix, en companyia del Juanjo Cortés. Molt bon dia, Juanjo.
Bon dia.
La primera sessió la vam dedicar una mica als orígens, a descobrir d'on provenia el nom de Valldoreix. O sigui, vam començar la història per on s'ha de començar.
Pel principi.
Pel principi.
Pel principi, per saber el què, no? De què parlem.
I ara continuarem amb... una ermita, que és l'ermita, podríem dir, per excel·lència de Valldoreix, allà on se celebra el 12 d'octubre, que per tant ja l'hem passat.
Ja l'hem passat aquest mes.
El dia de la salut. I també parlarem d'una muntanya, el Puig Madrona.
Del que hi ha al damunt de tot, perquè de fet és un conjunt i hem de parlar doncs, d'aquesta muntanya i el seu voltant i el seu terme històric. I a desmitificar una cosa, i és que el que per nosaltres és una ermita no és tal. Va ser una altra cosa, va ser una església, va ser una parròquia que va donar origen a un terme que ja avui en dia pràcticament ningú parla, però ha quedat fossilitzat en el topònim de l'indret.
Uh-huh. Doncs comencem per fer una mica una descripció del que seria la geologia d'aquest indret, la fesomia, no?, de la
sí,
zona.
Sí, la veritat és que des de l'autopista la P7, que correspon més o menys a la via Augusta, per tant, estem parlant d'una via de comunicació molt antiga, fins i tot seria un camí natural des de la prehistòria, on han passat totes les invasions, totes les migracions, tots els moviments humans han passat per aquesta via o per aquest indret. Per què? Perquè estem parlant de que el que coneixem avui dia com el Puig Madrona és la darrera estribació del Collserola, de la Serralada Litoral, amb aquest indret, i just en allà comença la depressió del Vallès fins a arribar a aquesta depressió a la Serralada Prelitoral, amb la Mola i tot aquest altre conjunt, no? Per tant, Puig Madrona està situat en un lloc privilegiat, en un indret que és al final del Collserola i toca per una vessant amb la depressió del Vallès i per l'altra amb tot el que és la conca del Llobregat. Des de dalt de tot hi ha una vista impressionant de tot el Vallès, es veu tota aquesta depressió i per un altre cantó tenim aquesta visió fins i tot del mar i del que és la darrera part de la conca del Llobregat i d'aquest riu, doncs, que també és un límit important, no només geològic, sinó que també ho va ser a nivell de frontera en el passat. I aquesta confluència d'aquest lloc fa dues coses importants. Per un cantó, que al voltant d'aquesta muntanya hi trobem uns minerals molt especials que s'han explotat des de l'antiguitat i que a més tinguem un lloc d'una falla natural entre aquesta muntanya i el que és la depressió del Vallès. Què comporta això? Per un cantó que avui en dia ja no s'explota, però teníem la Pedrera Berta, on s'extraia pedra, que moltes cases de Valldoreix i de Sant Cugat, les tanques, per exemple, han estat construïdes amb els dos tipus de pedra que s'han extret al llarg del segle XX, però teníem unes mines, la mina Berta, que fonamentalment s'explotava la galena, el plom, però també l'argent, que ja des de l'antiguitat tenim constància de que s'utilitzaven i s'extraien aquests minerals. En època romana segur, i segurament en època ibèrica també, però això no ho podem documentar perquè no tenim elements arqueològics com per poder afirmar aquesta qüestió, no? I per una altra banda, que tenim també? Tenim la falla provoca un escalfament de les aigües i fins i tot fa uns anys va sortir un brollador d'aigua calenta que fins i tot es va estudiar la possibilitat...
Que fossin termals.
Que fossin termals i que es creés un balneari, una estació termal per explotar aquestes aigües calentes, naturals, produïdes per l'acumulació d'aigua amb el subsol, amb nivells freàtics, i per un altre cantó aquest escalfament que es produeix per la fricció entre la Serralada Litoral, el Puig Madrona, i la depressió del Vallès en aquesta confluència.
Uh-huh. Si ens remuntem a l'època dels ibers i dels romans, quina va ser la relació d'aquestes civilitzacions, d'aquestes cultures amb la muntanya?
Bé, si ens hi fixem de les seves fesomies de qualsevol lloc, des de Terrassa mateix o des de Rubí o des d'altres poblacions. Jo, per exemple, a vegades faig l'exercici quan torno en tren cap a Barcelona, el tren de Renfe, en l'AVE, o amb... quan veig el Puig Madrona, que sobresalta i realça sobre la resta de muntanyes d'aquest indret, ja dic que estic a casa, no? I, per tant, la muntanya és una talaia natural privilegiada, i això van fer servir els ibers per tenir un petit poblat, que no sabem la dimensió d'aquest poblat perquè no ha estat excavat mai, però sí que s'han trobat restes de ceràmica i d'altres elements d'època ibèrica, que estava situat més o menys on actualment hi ha la torre de vigilància contra incendis que es va instal·lar als anys 70. El problema és que van arrasar aquella plataforma, el turó, la part superior, i per tant bona part d'aquest jaciment s'hauria perdut, i segurament, i l'altra part que quedaria o que hi hauria no s'ha fet mai un estudi arqueològic in situ per poder determinar la dimensió i l'abast d'aquesta muntanya. Aquest poblat iber estaria en relació amb altres que trobem en el Collserola, per exemple, hem de situar el de Can Oliver a Cerdanyola, amb el qual hi ha una visió natural, o sigui que es poden comunicar, i amb altres que donen ja la vessant de mar, que estarien situats doncs cap a Sant Feliu i Sant Just. El Penyat del Moro de Sant Just, per exemple, és un altre poblat amb el qual tindria una visibilitat i un sistema de comunicació. I des d'allà podien controlar tot aquest pas que hem parlat abans per la depressió del Vallès i també per el pas natural de la conca del Llobregat. Després, amb la romanització, bé, d'aquest poblat iber sabem molt poques coses, però sí que hi ha una qüestió que ens situa amb la toponímia. Madrona vol dir mare. La muntanya, a més, té una forma de pit. I, per tant, segurament, ja en època ibèrica, hi hauria un culte amb una deessa, no només per l'indret, sinó perquè també dintre de la cultura ibèrica, de la regió ibèrica, doncs les deesses i la maternitat hi ha molt de culte, no? En la romanització coneixem alguns jaciments arqueològics al voltant de la falda de la muntanya, perquè els romans no van gairebé mai a la part superior, però segurament assimilarien aquest culte anterior i tindrien possiblement un temple dedicat a la deessa Cibeles, segurament al mateix indret on actualment tenim l'ermita de la Salut. Per què? Perquè dona la casualitat, bueno, casualitat no, dona la continuïtat que els temples dedicats a Santa Eulàlia, en aquest cas ja en parlarem també després, quan parlem de l'ermita, no és una ermita, sinó que era una església dedicada a Santa Eulàlia de Madrona, amb la qual cosa tenim Santa Eulàlia, el culte a Santa Eulàlia, i Madrona, aquesta maternitat, aquesta deessa, que ja segurament ens entroncaria amb el passat pagà, no?, anterior. Tots els temples dedicats a Santa Eulàlia, que són antics, el que fan és cristianitzar antics temples dedicats al culte a Cibeles. Per tant, tindríem tota aquesta continuïtat de culte femení i cristianitzat ja amb els primers cristians, que en aquest cas serien visigots, dedicat, doncs, això, a Santa Eulàlia, però anteriorment, possiblement, i això tampoc ho sabrem fins que no es facin excavacions i es vegi si hi ha algun testimoni d'època romana, dedicat a Cibeles, i segurament agafant un altre culte anterior amb una deessa. I, a més, aquestes deesses i Cibeles també estan molt associades a les mines, a la mineria. Per qual cosa, tot el conjunt ens encaixaria dintre de tenir una mina dedicada, doncs, això, a l'explotació de galena, de l'argent, la plata, del plom, i a més la forma... Per tant, tot ens indicaria que en un passat precristià hi hauria tota aquesta situació de culte femení, d'un poblat iber, d'una romanització, que els romans estarien situats a les valls, per exemple, a la zona de Mas Fuster, o a Can Cabassa, que també no deixa de ser la falda de la muntanya, no estarien situats a la dalt de la muntanya, però vinculats segurament a aquest temple dedicat a Cibeles.
I en aquesta època que parlàvem, presència de visigots, amb la cristianització, es crea un cementiri?
Sí, de fet, no a dalt de la muntanya. Si mirem la tipologia constructiva de la avui en dia ermita, de l'església, tenim alguns elements d'època preromànica o visigòtica, de difícil determinació, d'un temple quadrat, amb un absis segurament rectangular o quadrat, i molt a prop, la falda de la muntanya també, en concret a l'avinguda Montmany, quan ja vas pujant cap a l'ermita, cap a la muntanya del Puig Madrona, es va localitzar l'any 1986 una part, la part d'una necròpoli d'època visigoda, segle VII, segurament, 6-7, es van excavar, em sembla que són 8 tombes, però que hi havia coneixement de que en altres anys, dècades anteriors, doncs fent obres havien aparegut altres tombes, al voltant d'unes 40 tombes, totes d'època visigòtica, de tradició romana pel tipus de teules que es feien servir per l'enterrament, però on va aparèixer, entre altres coses, alguns elements de bronzo, de sivelles de bronzo, que algunes de les quals estan exposades en el Museu d'Història de Catalunya.
Abans has parlat de Santa Eulàlia de Madrona, el que va ser, diguem, l'origen de l'ermita posterior de la Salut.
Sí.
Això quin terme abastava?
Bé, aquí tenim dos conceptes. Tenim el concepte de Santa Eulàlia, que és cristià i que és un culte molt antic. Ja al segle IV el trobem a molts indrets. I a més amb la confusió de si és Santa Eulàlia de Barcelona o Santa Eulàlia de Mèrida, però això no entrarem, és un altre debat geogràfic que avui no tocaria. I tenim el concepte de Madrona. Per tant, entrem en dos conceptes diferents, un religiós i un altre d'un terme. Aquest terme de Madrona formaria part de l'antic terme de Qualonga, determinaria un grandíssim terme del qual van sorgir després termes com Canals, Vall d'Oreix, Llaceres, Madrona i altres. I el terme de Madrona és la muntanya, per això se'n diu Puig Madrona, i tota la falda. Tota la falda, tant en la vessant vallesana, que seria la nostra, com a la vessant del Llobregat, el que seria l'actual terme del Papiol. Per tant, tota aquesta muntanya i un voltant on començaria la plana, formava aquest terme que el podem situar com a terme de Madrona al segle IX. El culte a Santa Eulàlia és anterior i, per tant, l'església que dona culte en aquest terme civil, però que també es parroquialitza, és a dir, es determina una unitat cristiana, que és la parròquia, és Santa Eulàlia de Madrona. I, per tant, això d'aquí formarien part les actuals masies i el que actualment és la vila del Papiol, i en formaven part tot un seguit de masies del que és Vall d'Oreix, com, per exemple, Camp Montmany, que no es deia Camp Montmany en aquella època, evidentment, o el Mar Roig, o Can Julià, o Can Barba, o Can Domènec, o Can Maimó, que actualment és terme del Papiol, però que antigament era terme del municipi de Canals, per tant, terme del que podríem considerar Vall d'Oreix. Per tant, a banda i banda de la muntanya, al voltant d'aquesta muntanya, tenim aquest terme, el terme de Madrona, que s'origina al voltant del segle IX, en el moment de la reconquesta o conquesta cristiana, quan la frontera amb l'Andalús va reculant cap al sud i primer està el que seria el riu Llobregat i més enllà se'n va, més enllà de la Marca, tota aquella zona del Penedès, és la terra de ningú, doncs en aquesta època situem aquest terme de Madrona.
No estava malament el terme.
El terme era un terme amb un eix central, que és la muntanya, sí, sí, que pivota, sí, amb una talaia natural per poder controlar tot el terme, i és un terme que queda parroquialitzat i que dura, com a terme parroquial, tal qual dura fins la segona meitat del segle XIX, amb el qual es modifica i es fa una reforma de tots aquests termes per intentar encaixar-los, els termes civils, amb els termes religiosos.
Però es produeix un trasllat de la parròquia al Papiol.
Bé,
això en quin moment?
Com va evolucionant? Estem a l'edat mitjana, estem parlant del segle IX, alta edat mitjana, i mica en mica es produeix també un altre fenomen, que és el de la castellització, és a dir, la creació de castells com a termes civils, com a termes militars, com a termes fiscals, que són uns termes civils. I dintre del que és el terme de Madrona ens trobem en dos termes civils, o part de dos termes civils. El terme del castell del Papiol, que està situat és un castell roquer, situat també en una petita estribació del Collserola, la darrera, però ja directament al Llobregat. I tenim el castell de Canals, amb una sèrie de masies que formen part d'aquest terme del castell de Canals, que formen part del terme de Madrona. Per tant, masies de Valldoreix que formen part de l'Església i pugen a dalt a les misses dels diumenges, als oficis religiosos, a dalt. Què succeeix? Amb el trasllat de la frontera cada cop més al sud, al voltant del castell del Papiol es genera una vila. Una vila que va construint-se cases, es van construint cases a refugi, a redós d'aquest castell, i per tant va incrementant la població. Fins al punt de que en el segle XIV el conjunt de la població de feligresos d'aquest terme de Madrona majoritàriament estan al voltant del castell del Papiol. I el senyor del castell del Papiol demana al rei el trasllat de la parròquia de dalt de la muntanya al costat del castell, que hi ha una altra església.
Clar, perquè havien de pujar?
Perquè havien de
pujar. Podent-la baixar, que tenien allà tothom.
Exacte. El que passa és que, clar, els de les masies de Valldoreix, el recorregut era el doble. Havien de pujar a la muntanya i tornar a baixar. I, per tant, es trasllada l'església i el culte de Santa Eulàlia es trasllada des del terme de Madrona, des de dalt de tota la muntanya, fins a redós del castell del Papiol, i la nova parròquia que estarà a baix al poble del Papiol, es dirà Santa Eulàlia del Papiol. Canvia el terme. El terme és el del Papiol, perquè no engloba l'antic terme de Madrona, que està ja, diguem-ne, en desús. I el que seria l'església de Madrona canvia l'advocació per la de Sant Pere. Li canvien i, per tant, a partir d'aquell moment, el culte és a Sant Pere i Sant Pere de Madrona, que això funcionarà durant uns segles. Val? Per tant, a finals de la mitjana, què succeeix? La majoria de la població està al Papiol, es trasllada a l'església i els parroquians que formaven part del terme de Canals han d'anar fins allà. Pensem que això, ja et dic, va durar fins al segle XIX i, per exemple, la major part dels membres de Cap Montmany doncs estan enterrats al cementiri de Papiol o dins l'església del Papiol. L'antiga església del Papiol estaven enterrats allà. O la família Barba, de Can Barba, el mateix. Per tant, com han anat canviant les coses.
I avançant en el temps ens trobem amb dues figures que ara ens relacionaràs, com són els ermitans i el soldat carlí, amb tota aquesta història.
Sí. Què passa? L'església té poc ús a l'època de Sant Pere, només de tant en tant, per la festivitat de Sant Pere, poc més es puja, i al segle XVIII canvien el culte i la dedicació és a la Mare de Déu de la Salut. El bisbe de Barcelona la dedica a la Mare de Déu de la Salut. Hem de pensar que aquest culte també ve donat per una qüestió de les pestes, de les febres, de tot el problema sanitari, i per tant, quan no entenen les qüestions sanitàries, no tenen coneixement, doncs sempre
es dona una resposta
divina. I en aquest cas, què millor que tenir la Mare de Déu de la Salut? La Mare de Déu de la Salut, a més, tenia una altra particularitat, i és que de la figura penjaven unes cintes i les dones embarassades se la lligaven beneïdes allà davant de la Mare de Déu. Aquestes cintes se les lligaven per tenir un bon embaràs i un bon part. Per tant, era costum entre les famílies de la zona doncs pujar a rendir culte a la Mare de Déu de la Salut i quedar protegides. I per tenir cura del que era l'església i aquesta ermita, es van instal·lar una família, van anar a canviar. Hi havia una casa adossada al que actualment és el temple, l'única cosa que es conserva, i aquesta família doncs van estar visquent allà, anaven canviant-les.
Com si fossin els masovers.
Eren els masovers, els vigilants, sí? Els ermitans. De fet, això va durar fins als anys 70 del segle XX. Jo mateix recordo haver pujat i que els ermitans encara hi havia una família que després es va distribuir els fills entre el Papiol i Valldoreix, i encara viuen els fills d'aquella família d'ermitans. I podries comprar uns refrescos, allà venien i vivien allà i tenien el control en unes condicions precàries, però tenien el control. Uns ermitans anteriors, doncs hem de pensar que durant el segle XIX, a part de que, per exemple, la família de Can Montmany, els Oliver, sufragaven aquesta família d'ermitans i els hi pagaven un sou i els mantenien, hem de pensar que el segle XIX és un segle molt violent. Les guerres carlines centren... Tres guerres carlines centren doncs bastant la política i la violència d'aquest segle, i en més d'una ocasió es van trobar la família d'ermitans doncs assaltats, robats, lligats, Bueno, el que avui en dia parlem de segrestos exprés i qüestions molt similars, no? I van tenir algun ensurt i per tant els van despullar fins i tot en alguna ocasió, els van robar la roba i van quedar allà, bueno, pues això, lligats i robat de tot el que tenien. L'altra qüestió que va passar amb aquestes guerres carlines, de pensar que a la zona teníem masies de famílies liberals i famílies carlines. I Can Montmany era una família liberal al segle XIX. De fet, el màxim exponent és el francès Oliver Montmany i Mir, que va ser militar i va ser el darrer alcalde del municipi de Canals. I teníem altres masies, com la de Can Julià o Can Barba, que eren carlins. De Can Barba va destacar un carlí important, el Josep Barba, que va formar part de moltes partides carlines que van estar pel Berguedà, van estar per, bueno, voltant Catalunya, i en un moment donat va ser empresonat. Aquest Josep Barba va estar empresonat a la Ciutadella, que hi havia a la presó. Va demanar visitar-lo a l'alcalde del municipi de Canals, el seu alcalde, que era precisament liberal i contrari, però el va visitar. I amb un trasllat que es va produir temps després, va fugir, es va escapar el Josep Barba, i al cap d'un temps el van enxampar. El van portar cap a Canals, al municipi de Canals, i el van afusellar a les portes de l'ermita de la Salut, amb la salvetat, la particularitat, que bueno, el van afusellar i el van enterrar allà. Què passa? Que als anys 73-74, quan es produeix la restauració de l'ermita, es tira a terra la casa dels ermitans i es restaura el temple romànic i el preromànic, rebaixen també una mica el terreny, apareix una tomba d'un soldat, d'aquest Josep Barba, amb la particularitat, doncs, que aquesta tomba estava remoguda perquè sembla ser que el van afusellar però no el van rematar. I, per tant, tràgicament, va morir, enterrat, com alguna pel·lícula.
Quina angúnia,
pues,
no?
Sí, molta angúnia. És una qüestió una mica, bueno, fora de lloc, però és una anècdota que forma part de la història i de la història, en aquest cas, dels carlins i els liberals en aquest indret de Madrona.
Mm-hmm. Per tant, ja avançant en aquesta cronologia, arriben els aplecs, però a més, quants aplecs hi ha?
Bé, tradicionalment, a l'aplec fonamental de l'ermita és la dels feligresos del Papiol, de Santa Eulàlia, de la parròquia de Santa Eulàlia del Papiol, que tradicionalment, doncs, pugen el segon cap de setmana, segon diumenge del mes de setembre, que a més coincideix amb la festa major de Valldoreix. Per tant, es solapen i tal. Tradicionalment, les famílies de les quals només quedaria o quedava fins fa un temps la família Gasó, descendents dels Oliver de Can Montmany, també tenien el costum de pujar amb la gent del Papiol, perquè tradicionalment provenien de la parròquia de Santa Eulàlia de Papiol i formaven part d'aquest costum del segon diumenge de setembre de pujar a fer l'aplec de la Salut per part dels parroquians. Què passa? En el cas de Valldoreix, coneixedors d'aquest costum, hi ha una sèrie de famílies que es van refugiar a Valldoreix durant la Guerra Civil. I van fer la promesa, tots plegats, anaven pujant a l'ermita, que l'ermita estava en aquell moment, doncs, deshabitada, estava convertida en un estable, plena d'animals, la imatge de la Mare de Déu havia desaparegut, però es van demanar la protecció a la Mare de Déu de Salut i van fer la promesa que si quedaven tots ells i totes les seves famílies sanes i estalvis després de la Guerra Civil, doncs que pujarien cada any per donar-li les gràcies a la Mare de Déu per la seva protecció. Això va ser així, aquestes famílies van quedar totes sanes i estalvis i mica en mica van anar cada any, doncs, agafant aquest costum de pujar per la festivitat de la Mare de Déu del Pilar, per pujar a donar-li gràcies a la Mare de Déu de la Salut. Mica en mica això va anar escampant-se, es va fer més popular, fins al punt, doncs, que a finals dels anys 50, principis dels anys 60, l'Associació de Propietaris de Valldoreix, que vindria a ser l'entitat principal que articulava tota la societat valldoreixenca, tant de tots els propietaris, tota la gent que vivia i de més, doncs la va oficialitzar abans de que existís l'entitat local menor de Valldoreix, la va oficialitzar i va començar a organitzar-la des d'aquesta entitat. Per tant, tenim un costum just acabada la Guerra Civil de fer aquest aplec, primer en petit format, a diverses famílies, i mica en mica fent-la partícep de tota la població de Valldoreix. Fins al punt de que jo recordo, a la dècada del 2000 al 2010, algun aplec multitudinari, amb més de 3.000 persones en allà, no? Va ser, diguem-ne, el boom. Per què? Perquè no només es generava una activitat important de punt de trobada, sinó que, a més, hi havia el concurs d'arrossos, que també es continua celebrant, però què ha passat? Les condicions de l'indret han canviat amb el temps. Per què? Perquè abans no era un parc natural i ara és un parc, el parc. I això condiciona la limitació de com fer foc i de fer foc. Sempre estem al límit. A partir del 15 d'octubre es pot fer foc. I, per tant, es fa foc controlat, amb botar, i no es fa com abans, que donava un cert caliu, un gran caliu, i moltes colles que pujaven, no només de Valldoreix, sinó de Mirassol i també de Sant Cugat, doncs colles que participaven en aquest concurs de paelles, que era multitudinari. Hi havia hagut més de 20 paelles participants, ja et dic, tota l'esplanada plena de gent, gent que no participava al concurs i també pujava i feia en taula, com encara es fa, d'entitats i de col·lectius de veïns i famílies que tradicionalment doncs pugen aquest dia.
Hem d'anar acabant, però per últim, hauríem de saber de qui és l'ermita.
Bé, el propietari de l'ermita és el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, perquè forma part de la parròquia i per tant ho és. Històricament, la línia del terme passava per la carena i la carena justament passa per la meitat i històricament la part preromànica era del Papiol i la part romànica era de Valldoreix, per una qüestió de vessants. L'actualitat, després de la darrera reforma dels límits territorials, la Generalitat va determinar que era tot del Papiol, però això jo diria que és de moment. Ja ho veurem.
Ho deixem aquí?
De moment. Per tant, podem parlar un altre dia, també.
Molt bé, doncs gràcies, Juanjo, per haver-nos acompanyat en una nova sessió d'aquesta història de Llorenç que anirem repassant i recuperant al llarg d'aquest curs. Gràcies, Juanjo, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Sant Cugat a fons.